Ama, capitana, qui estima, ella ho és tot. Ama, capitana, qui estima, ella ho és tot i parla i canta per totes. Acaba de treure el seu primer disc en solitari, Ama, estem parlant de Maria Arnal, per si us havíeu despistat. En els últims anys ha fet de tot, bandes sonores, música per espectacles, amb la Veronal, L'amor i la primavera de Rodoreda, ha fet instal·lacions sonores que estan girant pel món, també va fer 9 mesos un programa europeu, vaja, amb el Supercomputer Center, i ha posat el nas i sobretot la veu també a la intel·ligència artificial. Tot el que sigui per explicar el seu món. La tenim aquí i ens fa molta il·lusió i deixarem que avui sigui la ama d'aquest programa.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Maria Arnal, com estàs?
Home, després d'aquesta presentació, sí...
Has crescut 3 metres.
Plena.
Plena.
Estic aquí...
Però escolta, a mi em sembla que tu no vas curta d'autoestima. Jo et veig molt a lloc. O estàs tot el dia fingint.
No, però tampoc m'estic com es diu, tampoc em tiro flors, o sigui, estic en un lloc que intento ser, viure el moment i estar agraïda.
Mm-hmm. Això és molt maco.
No, t'ho juro, l'agraïment és tan màgic.
I és un aprenentatge, oi, també?
Sí, sí.
Perquè a vegades no és el primer que surt.
No, perquè jo crec que vivim, bueno, la cultura està feta també de tot allò simbòlic, no? I tot allò simbòlic ens alimenta i fins i tot a vegades fa que, com que visquem amb... com t'ho diria, com dins d'uns motlles emocionals, no? Que quan de cop i volta no es corresponen a la teva pròpia realitat, llavors sorgeix la frustració, la decepció, etcètera, etcètera, no?
Mm-hmm. I la queixa.
Clar, hi ha coses que són necessàries, que així siguin, no? Perquè de la queixa també podem lluitar pels nostres drets millor, no? Que des de la tristesa, mm-hmm. a vegades, o sigui, la queixa i la ràbia donen molta energia.
Però ara estàs en una altra fase, em fa la sensació a mi.
Sí, ara estic a fase d'agraïment i de diversió.
I d'amor.
I d'amor, sí,
perquè aquest disc, sobretot és d'amor.
Sí, és molt amorós.
El ama
sí.
És d'amor.
Sí.
Ho estàs dient com a imperatiu, estima.
Exacte, sí.
Però...
Si estimes...
Però t'estàs dient a tu mateixa o li estàs dient als altres?
Jo crec que a tothom. Sí, començant per mi, però també a tothom, no? Crec que ara estic explicant el disc més des de la idea de estats... O sigui, perdó. Estats del cos produïts per l'amor. Mm-hmm. Què et sembla?
O sigui, com l'amor ens repercuteix.
Et porta a diferents sensacions, no? Mm-hmm. Estimar la germana, estimar la cosina. Fora d'una mica de l'amor romàntic, hi ha cançons, no?, que parlen des d'aquest estat del cos, no?
També la sexualitat.
Exacte, sí.
La sensualitat.
Exacte. Però també la sensació de plenitud, la sensació d'agraïment, com a Madrigal, per exemple, o la sensació de ràbia i de ganes de posar el cos, com que me quiten, no? Cançons que parlen des de l'amor cap a algú que ja no hi és, no? Però des d'un lloc molt, molt pur i molt com gairebé com pueril, no? I...
Vaja, hi ha molt més cos que res en aquest disc.
Exacte,
si ho haguéssim de definir d'alguna manera.
Sí, 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 sí.
Home, és que així ja t'hem vist ballar en els últims mesos.
Ho
i jo crec
vist?
Que li has agafat
fort,
el gust.
Eh?
Li has agafat el gust.
Com una corazonada, com
no se puede evitar.
Exacte.
I el cos, parlava del cos també aquesta cançó.
Aquesta cançó
està parlant d'afrontar, de tirar endavant.
Exacte, però quan sents que hi ha una cosa dins teu que és més forta que tu mateixa i que et porta gairebé com amb la força d'un imant, no? O com si algú t'estigués empenyant des de fora. Hi ha com moments que sents que hi ha una força que és més gran que tu que et guia, no?
Hi ha una mica de misticisme també en aquest
sí,
disc.
Sí, aquesta cançó...
Estàs aquí també?
Sí, però no religiós, o
sí,
sigui,
sí.
No és religiós, és com, al final és un disc que parla des d'un des d'una ferida, no? Que és una ferida d'amor, que és per la mort de la meva cosina germana, però que parla des d'un lloc molt lluminós d'aquest amor i molt vitalista, no? I molt d'agraïment, també.
Per si algú no coneix la història, sí. És la teva cosina germana.
Exacte.
Que va morir fa bastants anys,
sí,
quan tu tenies...
Molts anys. Jo tenia 13 anys, sí.
Uh-huh. Es va morir de sida, uh-huh, en aquell moment, allò a finals dels 80-90,
sí. Sí.
Imagino.
Sí, sí.
I també parla també d'aquesta incomprensió en el seu moment, de com aquell tall, perquè més quan es mora una persona jove, una nena en aquest cas, una noia, no s'entén, no s'entén des del cos ni no s'entén des de cap lloc.
No, no. I a més els meus tiets també havien mort, els seus pares. Mm. Per tant, va ser com un drama gegant a nivell de família, però a més venia tot aquest drama envoltat d'aquest estigma de la malaltia i d'aquest dolor tan, tan, tan gran que tenia el món adult en aquell moment, no? I jo era una noia, bueno, una nena, passant a ser noia, amb un cos que canviava, amb una veu que canviava i amb un món que de cop i volta havia canviat moltíssim i no entenia per què, no? Mm-hmm.
Quan vas saber la veritat? Vas tardar molts anys?
Un temps, sí, sí.
Però
jo crec que aquest silenci era una protecció, era una forma, mm-hmm, de protecció,
sí.
I durant molts anys vaig estar molt enfadada, no? Però després també ho he entès i he entès els meus pares perquè ells com a adults van haver de viure el dolor d'aquell estigma amb molta més consciència. Llavors el que volien era protegir-me d'això. I això és una cosa que s'ha repetit a moltes famílies, eh? No només a la meva. Per mi va ser una mort que va ser molt dura, no? Perquè va, d'alguna manera, va fer que tota la meva adolescència tingués aquesta tristesa, no? Perquè dels 13, doncs, no sé, tingués una tristesa sempre. Però també em va costar molt, em va apropar a la música, perquè ja en aquell moment va ser quan vaig començar a escriure cançons, a voler fer cançons per les meves amigues, em va connectar amb la música des d'un lloc que era molt màgic, no? I sobretot el fet d'haver viscut aquesta mort de tan petita, com que jo era una persona molt, una nena molt fantasiosa i molt imaginativa, doncs em va fer que, no sé, de cop i volta jo buscava que ella em donés senyals, no? I per tant la realitat per mi es va fer molt més màgica, perquè la realitat em deia coses que no eren lògiques, però que jo podia sentir aquella presència.
Clar, tu,
no?
M'imagino que d'alguna manera continuaves volent tenir aquella conversa amb la teva cosina.
Exacte, sí, exacte.
I volies comunicar-te d'ella, amb ella d'alguna manera.
Sí.
Te'n recordes de coses d'aquestes, de com t'hi comunicaves?
Sí, clar, clar. És que ella és la meva germana, o sigui, es va criar amb mi. 13 anys de vida són molts i jo...
I quines coses feies, per exemple?
Bueno, ella, per exemple...
Perquè
ella...
no feies aquestes coses, jo les he fetes. Si es cau això... Vol dir
que... Ah, sí, sí,
que...
clar, tota l'estona. Ah, vale, vale, ara ho estic entenent.
Sí, sí, sí.
Ah, sí, sí, tot això, tota l'estona.
Si es cau això, si aquesta persona entra abans per aquesta,
exacte,
porta, tot aquest tema de joc...
No, de realisme màgic,
exacte,
totalment, que la realitat és molt més complexa i tal, i hi ha uns missatges que tu has de desencriptar, com si diguéssim,
sí,
has de descobrir, i clar, és molt... O sigui, hi ha una part d'aventura que és molt de mentalitat juganera, tota l'estona, això,
sí,
tota l'estona,
sí,
encara
sí,
ho faig.
Si entra una persona amb la camisa blanca,
sí,
vol dir...
Exacte.
Que he
totalment
de canviar la cançó.
Sí, exacte, totalment, no? Però sí, però i llavors després, amb aquest disc, jo volia... jo ja tenia clar que es diria Ama, no? Però no volia explicar res d'aquesta història.
Però o sigui... t'ha sortit fatal, la història? T'ha sortit fatal perquè portes explicant-la un munt de dies.
Sí, però està bé, o sigui, està bé explicar-la, però no és només això, vull dir, el disc no parla només d'això, però sí que se situa en aquesta força amorosa tan gran que sento i que sentiré sempre, saps? Per aquesta persona que, tot i que no hi és en el seu cos... I el disc parla molt des del cos. Quan un cos no hi és, no? Igualment és i és present, pot estar present. I això hi jugo molt en el disc, no? També doncs, amb les meves veus sintètiques, que sonen a mi, però no tenen el meu cos, no?
És una mica buscar el reflexe teu en ella i en moltes altres.
No ho sé, això,
buscar,
ja...
això ja ho expliquem nosaltres.
Sí.
Escolta, és divendres,
sí,
i la Maria Arnal, a part de parlar-nos del seu disc, que ens parlarà del seu disc, ja us ho dic ara, perquè farem que ens en parli, però també ens ha portat la seva llista de música,
sí,
de la música que l'agrada, que li emociona, i ara que estàvem parlant d'aquesta etapa així adolescent, que diu que era una mica trista i tal, però també jo crec que devies trencar alguns cors, eh?
No ho sé.
Sentim aquest A Volver a los 17 de la Violeta Parra, que és un dels temes que ens ha triat.
Volver a los 17 después de vivir un siglo es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios.
Com et senties amb 17? Aprofitem aquesta cançó de la Violeta.
Super perduda.
Perquè tu havies començat a fer un munt de coses. De fet, em sembla que vas estudiar antropologia, vas estudiar traducció i literatura.
Primer traducció i literatura, sí. Després vaig fer un màster d'arts escèniques, després vaig fer un any només d'antropologia, sí. Llavors va ser com, el món acadèmic no és per mi.
Clar, però t'ha agradat molt provar moltes coses. És a dir, he sigut sempre una dona de curiositat.
Sí, però molt, molt perduda al principi, no sabia molt bé, saps? Com connectar, i llavors va ser quan em vaig trencar el fèmur, que vaig tornar a casa de la meva mare. Això ja ho vaig explicar a l'altra entrevista,
sí,
no?
Però no?
Capítol 1.
Es va trencar el fèmur en el Teatre Lliure.
Fent d'acomodadora.
Fent d'acomodadora per una obra de teatre de Jorge Manrique. Julio Manrique, que sempre m'equivoco. I sempre faig allò de les coples de la mort de tu padre.
Això.
El Julio Manrique. Però, escolta, aquest trencament de cama et va servir?
Em va trencar la vida i va ser tan guai, perquè de cop i volta van sortir com... Va donar espai perquè jo connectés un altre cop amb la música. Mm-hmm. Perquè l'adolescència hi havia connectat moltíssim, moltíssim, però després era com... Has d'estudiar això, i com que jo no havia fet el conservatori, saps? Havia estat a una escola de música, però ho havia deixat perquè amb la profe no m'hi havia entès i perquè feia 30.000 coses més, saps? Feia dansa, feia ballet, feia bàsquet, saps? De Badalona tothom juga a bàsquet. I, sí. I després ja feia cant coral al cor. Sí. Per tant, ja era una mica com, bueno, tal. I no se m'hagués acudit que demanar un canvi de profe.
Tenies, per exemple, una mare que era matemàtica, que era profe d'escola.
Sí, exacte.
És a dir, la ciència també estava a casa teva, que jo ara penso, veient tota la trajectòria que has fet, que d'alguna manera ja estava com escrita en els gens.
Tu creus?
Home, sí, alguna cosa aquí. És a dir, tu anaves per un món més cultural, podríem dir.
Sí, totalment.
Però la teva mare era una senyora de ciències, és una senyora de ciències.
Però ella és molt romàntica, ella és molt romàntica.
S'han ajuntat les dues coses.
Sí, tinc una foto d'ella tocant la guitarra. Sí? Que sembla, no sé, la Joan Baez, saps? O sigui, la Teresa, la meva mare té una cosa molt, 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 molt romàntica, sí. O sigui, no és una dona de ciències, allò que, saps? Que tens l'estereotip una miqueta com de cosa molt precisa i tal. No, no, ella és com molt...
Sí, només era precisa amb els números, però amb les altres coses no tant.
No, molt emocional.
Sí. Quina relació heu tingut amb la teva mare i amb tot aquest creixement cap a la música?
Sí.
Com ho ha entès ella?
Ella està molt feliç. Però ella realment, per exemple, no li interessa gens res que tingui a veure amb coses que jo no pugui controlar, per exemple, saps? Ella el que vol és que jo sigui feliç, fent el que jo vulgui, però que estigui bé, saps? No és una mare en plan que es deixi com, no sé, seduir per una idea d'èxit, saps? Ella és com molt... Li és una mica igual tot mentre jo estic bé.
O sigui, ella vol que siguis feliç.
Totalment, sí.
I suposo que veu que vas per bon camí.
Sí, ara està contenta, ara està contenta.
Sentim més cançons d'aquest Ama, que com aquest Carta, perquè aquest disc, de fet, és una carta contínua, és un no parar d'escriure, però sense... No sé si fas llibretes, ara ens ho explicaràs.
Sí.
Sentim Carta.
Ando por el bosque con tu carta. Las ramas me preguntan por ti. En esta ciudad tan lejana.
Carta, perquè aquest disc és... Bé, comença amb una carta que em sembla que et va enviar la teva cosina i tu no li vas contestar
ella
en aquell moment o no vas tenir temps,
no,
suposo.
Ella va escriure una carta per acomiadar-se i quan jo la vaig llegir ja havia marxat.
Wow.
Llavors, clar, sempre em va quedar aquesta cosa de què li hagués dit, saps? I per mi em va costar molts anys entendre que hi havia un dolor molt profund en aquesta... en la frustració de no haver pogut dir adéu com jo volia, no? I aleshores aquest disc té molt aquesta energia com de treure de mi, no? I comença amb aquest vers de Safo perfecte que vaig trobar en el moment just, que diu: el que et quedi per dit quedarà per plorar. Però
és una meravella,
no plorem
això?
De tristesa només, plorem de tot, plorem d'alegria, plorem d'amor, plorem d'emoció, d'empatia.
explosió. El que passa que sí que els silencis o el que no es diu s'arrossega i costa més de netejar-ho. Ha passat amb aquesta història de la teva cosina, com és obvi,
sí.
Però t'ha passat en més moments de la vida el que no dius que et torna o què?
Totalment. Jo crec que això és una constant i per això el primer, ara que és com començar nova etapa, començo amb l'imperatiu del títol, no? Estima, i després la primera cançó, digue-ho, no? Treu-t'ho. Troba les paraules, fins i tot gairebé com a nivell professional, o sigui, com a manifest intern, la meva feina quina és? Cantar-ho, no? O sigui, com dir-ho. Doncs troba les paraules, no? És una mica com...
No, perquè a vegades també tenim molta por a fer mal, a que no ens entenguin. Volem també que sempre ens estimin. No sé si li passa això a la Maria Arnal. Aquesta cosa de no acabo de dir les coses com m'agradaria dir-les a moments.
Mira,
perquè,
jo crec
perquè tinc
que...
por, no?
Ja, sí, clar, que això sempre passa. Però ha arribat un punt a la meva vida, jo crec, on m'he afartat d'intentar complaure, saps?
Estàs empoderada.
Totalment. I quan més gran em faig, més...
Més
com dir-te, menys m'importa. Si no és que no m'importi, quan la gent, quan una cosa m'importa de veritat, li dedico molt, o sigui, li dedicaré més paraules i trobaré la manera de fer-me entendre, saps? I començaré per entendre que no estic fent bé, saps? Per poder connectar. Sí, però trobar les paraules és també trobar la manera. És com si fóssim, no sé, cada persona és com un món diferent i a vegades estimar és simplement entendre quines són les paraules per tu. I aquestes paraules crec que eren per mi, saps? Les que he fet en aquest disc, crec que moltes són per mi mateixa.
T'estàs enviant cartes a tu mateixa?
Bueno, a mi mateixa d'altres edats, potser també, no només a mi, no? Però que eren cartes que jo necessitava escriure. I sobretot aquest disc, amb la idea de la carta, quan tu escrius, no? Escrius sense filtre, no? En un diari, una carta, tal. Hi ha una sensació interna, no? Com un d'unes veus interiors, una sensació d'intimitat tan guai. A mi m'encanta, saps, aquesta sensació? El silenci, però que tu escoltes per dins el que estàs a punt de dir, no? Hi ha un gust per escriure. Jo volia que les cançons tinguessin aquest espai intern.
I té a veure, també, jo crec, amb la cambra pròpia de la Virginia Woolf.
Sí, totalment.
Del teu moment,
exacte.
El teu espai. És a dir, potser, i també en aquest disc que parles molt d'amor, la gran conquesta que hem de fer les dones és estimar però sense perdre'ns. No,
no
sé
no,
si,
totalment.
Si ho veus així.
Això és així. És a dir, ama, estima, però sigues ama, saps, d'aquest amor. O sigues ama estimant, no? De la manera que aquest poder que tu tens de ser ama no sigui un problema, no? O no et limiti.
Quantes coses hem d'aprendre aquí en aquest viatge?
És que ara m'agradaria llegir els agraïments del disc, val?
Sí?
Perquè surten totes les dones que m'han inspirat, totes les ames.
Ara fem una cosa, posem música i busca-les.
Sí, ho busco, busco.
El sol que no surti avui i que d'hora nit els estats. Jo t'he de m'estir a prop per jugar amb els teus cabells. Jo t'he de m'estir a prop per jugar amb els teus cabells.
No sé si ho ha trobat la Maria Arnal.
No ho trobo, però ho dic de memòria.
Aquestes coses del directe, però
la
Maria del Mar Bonet està a la llista o no?
Ostres,
està,
doncs...
Està a la llista de cançons preferides que ens has enviat.
Sí, l'hauria d'haver posat, no?
Aquest Elena, no passa res, no passa res.
Sempre passa el mateix amb els agraïments, sempre dic, perquè no he posat aquesta persona, saps? I mira que vaig fer 3 versions, en plan, vaig voler no equivocar-me, però sempre
falta
gent. I
què has posat? Així una mica de memòria.
Mira, he posat la Nan Goldin, has vist el documental?
Sí.
Increïble.
D'una dona que se la juga, fotògrafa, i que no només es dedica a fer fotos, sinó que vol canviar el món.
I no, i a part hi ha una història d'ella amb la seva germana, amb una carta que deixa els seus pares al final. És super heavy aquest vídeo, eh?
Molt.
Aquest documental.
Sí.
És preciós. Em va tocar molt, em va emocionar molt, i va fer que connectés molt més amb ella. Qui més? Audre Lorde, també, hi ha bastantes cites.
La poeta.
Exacte. Per exemple, Madrigal, corbo l'esquena com un arc, és gairebé una cita seva, que és com corbo l'esquena com un arc, un arc de Sant Martí. La Sara Torres, també, que és molt amiga, i ella ha escrit el pròleg.
I parla molt de la seducció,
exacte.
Que també és un altre dels temes del...
Exacte.
Parem-ho aquí. A veure, seducció, Maria Arnal.
Digues.
Cada cop que ens fem més grans, estem més tranquil·les amb la seducció? La portem millor o cada cop aquí ens perdem una mica? A cada seducció es perd un llençol? Com va això?
No sé com dir-te. O sigui, jo crec que en en les cançons més seductores de, del disc, parlen des d'un lloc de, com de polifonia interior, és a dir, molt fantasiosa, saps? Com ni tan sols connectant tant amb la persona
amb
qui va dirigida. Exacte. Sí? És més tota,
però va connectat
tot
amb
allò...
algú? Hi ha algú, alguna persona...
He trobat l'amor, he trobat l'amor aquests anys. Llavors,
interessant.
Aquestes cançons parlen de certs moments, no? Però
exacte,
tampoc estan tan dirigides, o sigui, es parla molt de, des de sensacions mm-hmm. que he viscut, que m'han fet molt feliç, però per exemple, Pellizco, no? Parla, doncs, de sortir a buscar, no? Aquest
nada
joc
casera.
De mirades.
Nada casera. A veure, Maria Arnal, digues. Alguna vegada has anat de cacera, o no? O potser no ho vols definir així.
Bueno, és una mica així. És una mica aquesta sensació de dir, avui estic...
Avui trenco la pana.
Avui ho trenco. Avui sí. Sí. I parla, però... parla des d'aquest lloc, no? De potser tampoc és algú que vagi a més que unes simples mirades, però com et fan sentir aquesta forma de proto-amor, no? No sé com dir-te.
Et fan sentir poderosa.
Et fan sentir poderosa, et fan sentir juganera, no? Et fan sentir vital, no?
Sí.
La Sara ho explica molt bé el seu llibre, que el recomano totalment, que es diu El pensament eròtic. I, de fet, és el llibre de no ficció més llegit per sobre de les memòries del rei Juan Carlos. Bastant fort. I...
La gent necessitem, en general, més erotisme a la nostra vida.
Home,
perquè
crec que
estem...
més que el rei Juan Carlos,
ah,
això sí.
Això està claríssim.
Però la Sara ho explica molt bé. Bueno, és bastant... És un llibre bastant... És un assaig, no? I ella parla, doncs, d'aquest pensament eròtic, que en realitat el que ens fa és estar més vitalistes, tenir més esperança. Bueno, és molt guai, llegiu-lo.
Però, de tota manera, durant molt de temps, l'erotisme, jo crec, que ha sigut una cosa que les dones han ensenyat molt cap enfora, o s'ha pensat que s'ensenyava cap enfora, per un escot, per una minifaldilla, tota aquesta manera de pensar una mica de...
Sí, saps? Totalment.
Antiga, però ara l'erotisme potser reconquerir els nostres cossos.
Totalment.
I va més cap a dins.
Comença
també...
per escoltar-los i per sentir i per dir totes aquestes emocions que formen part dels nostres cossos i que no tenen paraules concretes, no? Doncs mira, li he fet un disc, això.
D'aquí, per exemple, en aquesta cançó parles una mica d'aquest moment de com si el cos fos una flor d'obertura.
Totalment.
I de...
I una porta, també.
De lubricamenta.
Exacte.
Perdona que ho digui així, però m'ha semblat que va per aquí la cosa.
I això. A Madrigal també, però des d'un lloc diferent, ja veuràs. Sí. Si ara voleu posar Madrigal, et diré el vers.
L'excitació és sana i serveix per crear.
És totalment, és superimportant.
Doncs escolta, m'encanta que...
Bueno, també no volia fer un disc de coses que ja havia parlat i volia fer un disc des d'on em sento ara, saps? Sí, estic molt contenta.
Jo sí. Feliç. Mela la boca, flors als dits, pessics al cor, jardins prohibits, coro l'esquena com un art, lliri molt lentre cap. A veure, què és aquesta orgia de fantasia que és Madrigal? De què ens parles aquí?
D'una utopia que és una dona passejant pel carrer sense que ningú la molesti.
Sí?
I sentint-se increïble. Mira, la cançó parla d'una dona que s'ha passat increïble la nit. No saps què ha passat? No ho explica, no ens interessa.
Però...
L'important és que se sent increïble i camina pel carrer. Formigues al malí, tinc un estiu a dins, que vol sortir de mi. Caminar a tren d'alba amb tot a dins per dir, amb la mel a la boca, delint-me per Dalí, delint-me per Dalí, delint-me que fa mal, i els meus auriculars són aquest Madrigal.
Esteu sentint, no?, aquest moment de joia, de tornar d'una nit que ha sigut màgica.
Perfecte.
I delint per Dalí.
Delint-me per Dalí, vale.
Exacte.
Què vol dir això?
Jo ho tinc claríssim.
Vale, a veure...
Doncs que tens moltes ganes de tenir moltes ganes.
Això,
de tenir
bé.
Moltes ganes. Vaja, sexualitat
tinc,
i sensualitat.
Exacte,
aquí,
sí, plenitud. No?
Plenitud, de dir m'ho he passat bé, ho gaudeixo i no tinc por d'explicar-ho, perquè
exacte.
Jo crec que durant molt de temps a les dones en general ens ha costat parlar de tot això.
Sí, totalment.
I parlar en primera persona de sensualitat, sexualitat, de m'agrada,
ja,
m'agrada,
sí, doncs,
m'ho passo bé, no pateixo.
Doncs jo he volgut fer cançons sobre això, sobre aquests estats alterats o, diguem...
Alterats
d'oxitocina. Enverinats.
De consciència.
Enverinats de...
D'amor.
De sí.
D'amor o de
desig,
de feromona, del que sigui.
Sí, de plenitud.
Quan ens falta a vegades d'aquesta plenitud. Abans parlàvem d'aquestes cartes, en aquest disc també passen coses molt màgiques i de fet em sembla que vas començar el disc justament amb aquesta frase de Safo,
sí.
I apareix una persona,
sí, això va ser molt fort.
Una persona que era amiga de la teva tieta,
exacte, que es diu Safo i que contacta el meu pare per donar-me una cosa i el meu pare no sabia, no? Que et vol conèixer tal. I doncs va venir a un concert i em va portar una caixa tota plena de cartes i de poemes de la meva tieta. I clar, és que això va ser molt fort per mi, perquè va ser com, uau, com saps, no sé, aquestes coses com de manifestació i no sé què, no? Que si dius una cosa passa...
I encara vas tenir més clar que havies de dedicar el llibre a les cartes.
El disc. El llibre és el teu.
El llibre, però
exacte.
El disc.
Sí, sí, no, o sigui, per mi era com... És que això és tan heavy que estigui passant, saps? Que per mi va ser com recuperar la seva veu. Però és que jo no tinc records de la meva tieta, saps? Perquè va morir quan jo tenia 4 anys. Llavors, va ser recuperar la seva veu i conèixer una persona a través d'aquests poemes i d'aquestes cartes. I clar, i la història és que, a més, la Safo, amiga de la meva tieta, no la poeta, però la Safo, amiga de la meva tieta, volia donar-li aquesta caixa amb les cartes a la meva cosina. I llavors el meu pare li va dir, no, és que va morir fa anys. I aleshores va dir, bueno, doncs li porto a la Maria. O sigui, com tot...
I aquestes cartes surten d'alguna manera en el disc?
Doncs mira, al principi volia fer cançons amb aquestes cartes, però després era com, no és la meva veu, no té sentit. I no només parlo d'això en el disc, no? O sigui, és com, això és la història d'alguna manera que em connecta amb algú que he sigut sempre, amb un amor, amb l'amor més antic que he sentit, no? Més, amb la ferida més profunda que va sentir el meu cor. Però el disc parla de qui sóc ara, de com començo aquesta nova etapa, des de quina emoció ho vull fer, saps? Amb quin, no sé, amb quin...
Potser en un proper disc tens ganes de treure-les o vés a saber.
Potser sí, no
ho
sé.
Vés a saber què passarà.
Però crec que hi ha com una fina línia, i tu també ho pots parlar, no? Que estàvem parlant abans de l'entrevista del llibre. Quan parles d'una cosa tan personal, a vegades hi ha coses que les pots explicar, però potser... El disc no ha de ser literal, saps què vull dir?
Sí, per sí, mi, que la gent sumi.
Per mi jo et puc explicar això, però el disc, per mi les cançons han de poder connectar amb tothom, no? O sigui, i per tant, no sé, sento que tenia més sentit que les escrivís des de mi mateixa, sintetitzant totes aquestes històries i posant-les, però junt amb altres coses de mi, no? Amb altres parts de mi.
Parlant amb Maria Arnal del seu nou disc i de moltes altres coses, sentim Arca, per això, que és
gran un referent.
És una de les teves...
Sí, sí, totalment.
De les teves, vaja, reines.
Ames.
A la llista havia de sortir.
Totalment.
Una d'aquestes ames, que a més és algú molt especial.
Sí, sí, i jo recordo molt, no sé, haver vist concerts i realment és com, uau, és increïble. Per mi, conèixer la seva música va ser com de cop i volta quan algú et diu, no sé, imagina que només has estat doncs, en una ciutat, no? I et porten al mig d'un bosc i dius, què? Això existeix?
Una transformació també, perquè és una mica la seva història.
Sí,
també
totalment.
És una persona que es transforma.
Totalment.
I també transforma tot el que hi ha al voltant.
Sí.
Jo estava pensant, allò, parlant de biografia de la Maria Arnal, aquesta vegada va haver-hi silencis a la teva família en aquest sentit, però no és la primera història de silencis, perquè també tenies una àvia que la van enviar de petita a un camp de refugiats.
No, era l'Adela.
Era l'Adela, aquesta.
Sí.
Aquesta història...
Sí, aquesta història és tan boja.
Aquesta
història...
Perquè...
És que saps què passa, també? O sigui, m'agradaria com... Bueno, va haver-hi un moment que jo em vaig obsessionar amb el meu arbre familiar. També era al principi, quan començava a cantar, perquè deia, quina és la meva... Com, hi ha una memòria musical a la família, no? I com moltes famílies de Barcelona, doncs tots els besavis són d'Extremadura, d'Andalusia, de Múrcia i d'Aragó, no? en tinc tots repartits. Només n'hi havia un de català, i que era de Montgat i era pescador. I llavors, després, les següents generacions, algunes ja van venir cap a Barcelona, per tant, avis ja eren de Barcelona, o avis eren d'Extremadura, com el cas d'ella, no? de la mare del meu pare. I doncs, el meu besavi d'Extremadura va estar a la presó per republicà. Llavors, com que ja veien que la situació s'estava posant molt heavy, va enviar totes les filles a Barcelona. I a Barcelona no sé molt bé com va anar, perquè més les tietes del meu pare ja van morir totes, però bueno, van anar a viure a Verdun o a la Verneda. I la meva àvia vivia al Carmel, allà al costat del Parc Güell. I aleshores, bueno, això de grans, no? Però de petites van desaparèixer tres de les germanes, val? I van anar a un camp de refugiats a França. Que després, la germana gran, que s'havia quedat a Barcelona, ja les donaven per perdudes, però es veu que va trobar al diari una llista on sortien els seus noms. I llavors, en aquell moment, hi ha un tiet seu, val? Per tant, rebetiet meu, sí, o alguna cosa així, s'havia fet de la Falange.
Mare meva.
I llavors, gràcies a això...
Això és un altre disc.
No, jo crec que el primer disc, 45 cerebros, ja anava una miqueta per aquí, que anava aquest silenci. Però això és fort, perquè després també dius, ostres, quin camp de refugiats, quin tal, m'agradaria tenir tots aquests documents, o sigui, però és que la meva família hi ha com... Bueno, suposo que moltes famílies, no? Però grans temes de la història d'Espanya estan allà, saps, presents. El cas és que al final la tia Lola, vale, la germana gran, va aconseguir contactar, gràcies al tiet de la Falange, no sé què, que tornessin les nenes. I la meva àvia deia que ella no s'havia passat malament allà, saps? Que jugaven tot el dia i que les cuidava, era molt maca, clar, vés a saber.
En un cap de refugiats de França.
Sí,
però clar,
que
això
sí.
També durant molt de temps no es va saber res d'aquesta història.
Sí, però és que ja et dic que tampoc és que quan la meva àvia vivia, quan li preguntaves era molt incòmode, perquè ella no volia explicar-te i era bastant clar que no et volia explicar. Llavors, per mi, que volia saber-ho tot, era molt frustrant.
I amb l'altra àvia, la Magdalena, quina relació hi tenies? Perquè era una persona
increïble,
molt especial, oi?
Sí, ella era molt guai. Era molt divertida i sempre, bueno, ella era fantàstica. És un sentit de l'humor, la que explicava els acudits més divertits.
Això ho hem heretat o què? El sentit de l'humor...
Bé, potser sí, no sé. Molt presumida, això sí que ho he agradat, saps? Encara que no ho sembli. Ella superpresumida, em regalava sempre, jo què sé, coses molt estridents, en plan unes sabates de color plata i coses així.
Però té a veure també amb aquesta fantasia de la que parlàvem ara.
Sí, no.
Jo crec, no?
Sí, sí, sí. No, i de petita, per exemple, amb la meva cosina i amb la meva germana, sempre ens disfressàvem. Teníem com un baúl tot ple de teles i de tal, i ens fèiem tota l'estona disfresses i jugàvem moltíssim.
Que me quiten lo que tengo, que me arranquen la visión, que me tiren sus cuchillos, que me priven de mi voz, que me quemen en la hoguera, que me claven en la cruz, que me impongan un destino, que no pueda ver la luz, que me rompan y me rompan, que me envíen.
Cançó preciosa del disc de Maria Arnal, que us heu fixat, que abans ens cantàvem mentre sonava la cançó. Aquí ja no ho ha fet, però és una meravella aquest tema, que explica molt, jo crec, que té una declaració feminista de tot el que li han fet al cos de les dones.
És tan heavy.
I ara, per exemple, que estàvem parlant de ser presumides, no? I jo, mira, el meu cap a vegades va una mica erràtic, però he pensat que també tot el que ens fem nosaltres moltes vegades per aquesta idea de bellesa d'idea de bellesa que hem de donar als altres. Com portes tot aquest tema del mirall, Maria Arnal?
A veure, jo ara... o sigui, ho he
portat
pitjor.
Perquè tu ets presumida.
Sí, 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 totalment, clar. I més quan
després... I t'agrada molt la roba i t'agrada...
Sí, m'agrada molt la bellesa, no sé com dir-te, saps? Però, bueno, he viscut de moltes maneres diferents. Hi ha hagut moments que ha sigut més incòmode, moments que ha sigut més frustrant. També és estrany quan treballes i la teva feina és fer cançons, després veure que, no sé, veure't en videoclips, en fotos, a les entrevistes, tot això, no? A vegades pots perdre una mica el tal, o ja directament dir no, és que, com fan molts projectes, no? Com gairebé com si fossis una actriu de tu mateixa i et poses en el personatge i tal, no sé, jo continuo sent encara massa jo, no? O sigui, molt jo en aquest sentit.
Sí, però vull dir que tens molta exigència en aquest sentit, perquè suposo que això, que quan et veus en vídeos, és a dir, hi ha moments que dius, ai, aquí em veig massa prima, ai, aquí em veig massa grassa, yeah. Aquest tros de cara no m'agrada, sí. Perquè clar, ara estem tot el dia amb els filtres d'Instagram, o sigui, estem una mica amb
allò... O sigui, m'agradaria ser més passota, no ho soc tant, la veritat, però també tinc distància per relativitzar-ho, saps? Mm-hmm. És que això, de més joveneta, no en tenia tanta i potser llavors em privava de fer certes coses per, saps? O sigui,
però ha passat això de, per exemple, privar-te de menjar o privar-te
no,
de...
No, això no. No, mm-hmm. No, amb el menjar no he tingut mai cap problema. No, de fet, bueno, sí que és veritat que vaig guanyar bastant de pes els últims 2 anys després de la pandèmia, però era perquè...
Per la bona vida.
M'encanta menjar, exacte. I perquè quan tens diners també, o sigui, guanyes diners, doncs no sé, te'n vas a menjar fora, saps? Perquè et fa mandra cuinar. Llavors, clar, vas menjant fora i un diumenge, doncs, no sé, un... No sé què, una pasta, no sé quantos, i clar, i ja no tens la rutina, i llavors l'últim any he anat a una nutricionista, m'he posat a fer pilates, tal, per perdre una mica pes, perquè no em sentia a gust amb el cos que tenia en aquell moment, no era el cos meu de tota la vida, saps?
Però també hi ha molta pressió, també, a les cantants, moltes vegades.
Bueno, això sí que ho he notat, els anys que he estat més grossa i tal, que, per exemple, quan m'havia de fer fotos, és que no em cabien els vestits. Saps? Llavors, clar, no... Era un desastre.
Sí, no et cabien els vestits que et donaven.
Clar, que et deixen.
És a dir,
normalment et deixen els vestits, però clar, si no tens una talla S, doncs tal, llavors això fa molta ràbia. Però, bueno, no ho he viscut malament perquè a mi m'han, no sé com dir-te, m'han educat molt bé amb això, saps? He tingut amigues que han patit, com es diu?
Anorèxies o problemes de...
Sí, exacte, bulímia i tal. Uh-huh. I la veritat és que és un infern i a mi m'encanta menjar, sempre m'ha agradat molt i no he volgut fer res d'això, però totalment que ja, o sigui, soc conscient i cada vegada que em vaig fent més gran soc més feminista i per tant també soc molt més conscient de totes aquestes coses que gran fracàs, entre cometes, és que hem incorporat aquesta veu interior, no? I aquesta veu interior s'ha de... L'altra, la que diu, tia, és igual, fes el que vulguis, no? I és igual que pensi la gent. O des d'altres veus més compassives o més tendres o t'entenc, però ara estem aquí i, per tant, no deixarem de fer això, no?
Hi ha una duresa i com la pel·li de la substància, eh?
Clar. Vull dir, totes reconeixem això i totes reconeixem aquesta pressió, però després hi ha moments potser en què, bueno, t'esforces més per no fer-li cap cas a això i hi ha moments en què et sents una mica més vulnerable.
El que passa és que sí que és veritat que en el món de la música, o sigui, no us deixen que us abandoneu gaire, tampoc.
És tan heavy, això.
No sé si t'has trobat també des de fora que t'han dit, ei, compte, que tal...
No. Zero. Però és que jo tinc un perfil molt raro. Sí, no soc una cosa ni ho soc una altra, no sé com dir-te, saps? Yeah. O sigui, i també ha coincidit que han sigut els anys que he estat menys visible, diguem, en concerts i tal, no? He estat amb la mort i la primavera.
Vol dir que has estat tu la que t'has fumat més canya. En aquest sentit.
Potser sí, però tampoc no, de veritat. O sigui, no és aquesta... Els meus inferns no van per aquí, saps? Els meus inferns...
On van els teus inferns, Glenn? Em pots deixar aquest titular?
Els meus inferns van més per exemple, si connecto amb el que faig o no, saps? Mm-hmm. Per exemple, quan vaig acabar l'última gira, jo no estava segura de si voldria fer un altre disc. Ni si voldria fer gira un altre cop, perquè...
Estaves una mica cansada del ritme disc, gira disc.
Sí, però no només, també com tot l'equip i tot, s'havia arribat a un nivell de putrefacció, saps? A nivell de relacions i de tot, que hi era com, jo passo. I fixa't que tota la resta de projectes que vaig fer, molts eren en solitari, ja, o sigui, però eren col·laborant amb altra gent, però jo sola, saps? En plan, prefereixo estar sola que mal acompanyada, saps?
Clar, tenies moltes ganes de llibertat i de trobar el teu espai.
Sí, exacte. Però llavors, en aquest context, deia, ostres, doncs potser no tornaré a fer més discos, saps? Van més per aquí, per i què faré si no faig cançons, no? Més per aquí. I després, què més? No ho sé, perquè la resta ho tinc bastant bé. Tinc una parella que m'encanta, tinc unes amigues increïbles i, bueno, la meva família també és meravellosa, o sigui...
Tots són bones notícies.
Sí, exacte.
Maria Arnal.
Exacte.
És l'ama. Iron Man, Othin, Sefer Sæl, Íkir, Sentint la Björk, que també està a la llista d'imprescindibles de la Maria Arnal, aquesta dona que s'ha atrevit, ja ho sabem des de fa temps, amb el que sigui, amb la intel·ligència artificial, amb
el que ha volgut. Com interpretes tu l'ús de les màscares que fa ella? No creus que és una pressió?
Jo crec que hi ha un punt de pressió estètica, segur, totalment. I que no vol ensenyar ja la seva cara perquè
no
voreix els 60, però
no,
clar,
ja en té 60,
Ja en té 60, però jo crec que, clar, jo em sap greu perquè la tinc en gran estima i penso que hauria d'estar per sobre de tot això, però clar, qui sóc jo per jutjar-la?
Doncs jo crec que totes aquí tenim una Björk a dins, saps, en aquest sentit. Per mi això la fa com més vulnerable, però també és molt Björk transformar aquesta vulnerabilitat, aquesta, com si diguéssim, o aquesta, no sé, contradicció, no?
Sí.
I posar-li algo tan creatiu com aquestes màscares que es fan tan precioses.
Però vaja, és que és duríssima el món de la música per determinades edats.
Pensem, totalment,
per exemple, amb la Madonna, com la tracten, com parlen d'ella, com la insulten,
totalment,
simplement perquè no és com els agradaria que fos, perquè
totalment.
Es veu que si ets com ets, és a dir, si portes l'edat que tens, no agrades, i si no representa que t'has operat i també és criticable,
totalment.
És a dir, les dones sempre estem allà en el punt de mira.
Totalment.
Tu has trobat pau, podríem dir, en la màquina?
En quina màquina?
A la màquina, la intel·ligència artificial, amb el supercomputer center, amb totes aquestes coses que has fet aquests últims anys.
Sí, o sigui, he trobat, Pau, he trobat, no sé, noves fonts de creativitat, he trobat nous circuits que no sabia que existien, on puc viure molt bé, saps? O sigui, puc passar-m'ho molt bé, puc sentir-me plena, puc sentir-me que aprenc i puc fer música amb això, puc fer projectes amb això, i des d'aquesta no necessitar fer un disc, saps? Llavors em va on començava a venir ganes de fer un disc.
I clar, jo sempre penso, quan t'he vist fer tot el que has fet en els últims mesos, bandes sonores, la part musical l'entenc més, però t'has posat també a moments en el món de la dansa.
Sí.
T'has posat també a fer tots aquests experiments que hem vist al sonar, que després instal·lacions que hem vist per tot el món, sobre l'aparell fonador, etc. Segur que t'has envoltat de bones científiques i científics, etc. Però clar, no t'ha agafat en algun moment la síndrome de la impostora, en plan, Antònia, jo que estic fent aquí, que se n'assabentaran que jo no he estudiat ciències, que la científica és ma mare.
No, ai. O sigui, no, perquè o sigui, estic en pau amb el síndrome de la impostora ja, perquè penso que...
Ho portes bé.
Sí, això ho porto superbé ara mateix, perquè penso que no sé, no necessites... O sigui, a veure com ho puc dir. El programa aquest, per exemple, de la beca, era una beca de Ciència, Tecnologia i Art. La vaig guanyar, la beca, no me la van regalar, saps? En base al meu currículum, i ho va decidir un d'allonsis de jutges, saps?
Sí,
o sigui, un conjunt de jutges. I després...
No, jo no dic perquè no t'ho mereixis, però és que jo crec que sempre entrem molt les dones amb aquest sentiment...
Però jo estic en la meva època d'ama, saps?
Estàs en l'època d'ama i de llum.
Sé quines coses... li dono més volum, o sigui, tots tenim com una mescla de veus a dins, no? Una polifonia, totes la tenim. Aleshores, tenim una taula de mescles, i en el moment en què una veu interior, la de la impostora, li estem donant molt de volum, el que hem de fer és baixar el volum i pujar el volum de l'altra que està dient, tia, si a tu t'agrada, fes-ho. Quin és el problema?
Puja el fader del que et va bé.
Exacte.
Ai,
i aquesta veu moltes vegades no és que no existeixi, és que no té volum perquè l'altra l'agafa. Baixa el volum d'aquesta i inventa't aquella veu, per exemple, va molt bé, aquella veu que et surt pensant què li diries a una amiga, a la teva millor amiga, si es trobés en la mateixa situació que et trobes tu. És a dir, no pensis en tu, surt de tu i pensa què li diries a la teva amiga en aquesta situació. Doncs això és el que has de pujar el volum en aquesta veu.
I això ho has fet soleta o són hores de teràpia?
Home, teràpia n'he fet amb la meva terapeuta Mercè. Sí, l'altre dia...
Salutacions des d'aquí.
Sí, Mercè!
S'ha fet piscina amb tu o no?
Piscina? No.
Sí, ha fet una piscina.
Veure, no ho sé.
S'ha guanyat molts diners amb tu?
Home, he de dir que en un moment hi anava molta part de la meva família, perquè va ser com, Mercè, no podries...
Un descompte de grup?
Sí, la veritat, o sigui, no hi havia descompte, però hi havia molta gent de la família perquè ella ho fa molt bé i m'ha ajudat molt aquests... I, bueno, hi he anat des del 2019, eh? I l'altre dia...
Sí, que s'ha fet la piscina,
però amb èpoques, no, perquè hi ha èpoques que potser passen 5 mesos, 6 mesos que no hi vaig, i després torno i fem una mica de treball i tal, i està bé tenir aquest espai així com de, per guanyar perspectiva i tal, i poder tornar a aquests temes, però ha sigut fonamental, no? A mi m'encanta la teràpia, m'encanta, o sigui, és que em dona tanta claredat, i la claredat és una cosa molt difícil d'aconseguir en aquests moments, en el món en què vivim, i m'ajuda moltíssim. I sí, sí. I ara fa poc hi vaig anar i era com, uau, hem aconseguit, eh? Ho hem aconseguit treure el disc.
Hem aconseguit pujar el fader de les coses bones.
Exacte.
No? M'agrada aquesta imatge, sí, me la quedo, eh?
Queda-te-la per sempre.
Que te la robo, eh?
Queda-te-la per sempre, Esteve.
Chiqueta meua, que del carrer eres lo más. Chiqueta meua, tinc el cor encès en flama. No te separes del caliu.
Tens una fallera dins teu?
Sempre. Una mica de foc.
Una mica de foc, una mica de flames, però, sí, però sents una mica que hi ha aquesta part com folklòrica o...
Totalment. Sí. Sempre hi és. I en el disc hi ha, com sempre, una manera de cantar que és antiga, diguem, i que sempre està allà. Mm. Encara que hi hagi després
hi hagi
tot
modernos...
aquest cor... Exacte. Que també moderna, sí, sempre, saps? Vull dir, les dues coses. Dins meu no hi ha lluita, saps? Hi, ha... hi van de la mà.
I va les, la part més clàssica o la part que està més connectada, sí, amb la cultura popular,
exacte,
podríem dir.
Exacte.
I la màquina.
Exacte.
També per veure't una mica des de lluny, és a dir, estàs també tenint aquesta conversa amb tu, potser.
Segur, segur que sí, però, sí, però quan no, no? Com... Tu també, quan fas això i m'entrevistes a mi, hi ha una,
sí,
part de,
sí,
tu que,
sí,
també et ressona.
Ja m'estic preguntant moltes coses. Ja estic amb el fader pujat, baixat, ja... El meu capet ja va boig.
Però és una manera d'entendre allò, la connexió, no? Mm-hmm. O sigui, com al final, no sé, tots els camins són d'anada i de tornada i tots els camins són cap enfora i cap endins a la vegada, no? I aquest ha sigut un camí molt intern, que ara l'estic compartint amb el món, però és molt intern, realment.
Mm-hmm. Com anem de por?
De por? Ara mateix la por es passa... Bueno, la por, coses que em fan por ara mateix. A veure, el clima polític, que em fa molta por. Mm-hmm. Em fa molta por. Aquesta, el conjunt de psicòpates que tenen tant de poder.
Que ens envolten.
Sí, uf. Però estic bastant contenta de com s'està portant des d'aquí, saps? Uh-huh. Em fa por que guanyi la Vox i el PP a les eleccions pròximes, llavors estic pensant a veure què hem de fer perquè això no passi.
Però no et veiem, gaire, no et veiem exiliant-te, oi, Maria?
No, pensava que em deies no em veiem de política. Dic, no. No, gràcies. Però heavy, eh? O sigui, la sensació és com molt prebèl·lica, no? És com una cosa tan polaritzada. Em fa por. Però no tantes... Bueno, i després les coses més bàsiques com la salut, no? Les coses més, mm-hmm, més importants, no?
Més importants, la salut, el clima bèl·lic, però em fa la sensació que estàs en un moment on les coses que et fan més por estan fora de tu.
Sí, exacte, sí, sí. Ara mateix estic sent en la fase de best friend amb mi mateixa, saps? O sigui, millor amiga. És com, ens sabem acompanyar, ens sabem acompanyar.
És bona, eh, aquesta psicòloga, m'està agradant, eh?
Si vols et passo el telèfon.
Mercè, passa'ns el telèfon. Una també de les artistes que ens proposa la Maria Arnal, que també tota aquesta polifonia, totes aquestes veus, també són, jo crec, una referència pel disc Ama. Que...
Sí, sí, totalment. A veure, quan el disc ja estava acabat, quan va sortir el seu,
sí,
perquè el seu com va sortir? No, va sortir fa un any, no?
Sí, sí, sí.
Ja, doncs no,
no, però
encara.
Vull dir que és aquest món, és igual, de les polifonies.
Però
que
en català, el meu,
exacte,
en català.
Sí, molt, molt millor, molt millor. Em vas aparar. Escolta, te'n vas al Japó.
Sí!
M'han dit que te'n vas al Japó a fer un nou projecte. A veure,
sí,
explica'm això,
vale,
perquè clar,
sí,
com
xulíssim,
que ja has fet bandes sonores, ja...
A veure, al Japó aquí... també tocaré jo, segur.
Sí.
Això ho estem buscant i seguríssim. Vull dir, amb les cançons d'Ama, totalment, no?
I què faràs? A veure, explica'm.
Mira, és amb el Marcos Morau, és una producció del Teatre Bunkamura de Shibuya, de Tòquio. És un teatre preciós, el podeu buscar per Google. I aleshores és una... El Marcos ha fet un càsting internacional de ballarins, són 8 ballarins, i hi haurà dos músics músics japonesos, un és cantant super tradicional que fa això. Així, o sigui que
exactament
vés saber
això,
com serà el següent disc influenciat per això. I un músic de shamisen, que és com aquesta guitarra que té com una pua així, és un instrument de corda, de quatre cordes, que és com una guitarra.
O sigui, te'n vas experimentar una altra vegada.
Clar, llavors jo faig la música original, però sí, també canto en directe.
Va.
I l'espectacle és sobre Yukio Mishima, seré l'única dona que hi haurà, perquè tots seran nois.
No et facis cap seppuku, eh?
No, que va. I va sobre una de les seves novel·les, que és El pavelló d'or. I estaré un mes i mig a Tòquio treballant amb això, però ja començarem els assajos abans, a mitjans
doncs,
de juny.
Escolta, si us agafa a Tòquio aquest
estiu... Però tot
estiu,
això estaré... A 29 d'agost.
29 d'agost, Maria Arnal, un mes, eh? Al teatre.
Més i mig.
Al teatre, un o dos dies.
Des del 29 fins al 8 de setembre.
Molt
i
bé.
I en funcions.
Sí. És pel meu aniversari, em va bé, eh? Parlem-ne. Bé, Maria Arnal...
Ara t'anava a dir felicitats en japonès, però no ho sé. Encara no.
Konnichiwa.
Això.
Shimasen.
Sí.
No és felicitats, però adéu. Maria Arnal, fins
moltes
aviat.
Moltes gràcies. Que curt s'ha fet, no?
Una hora, portem aquí.
Que fort.
Escolteu, ama. De la ama màxima.
Moltes gràcies. Tu també ho ets.
Deixem-ho aquí. Dilluns, a les Dones i els Dies. L'equip de les Dones i els Dies, sense Maria Arnal. Què faríem? Bé. Ho haurem de fer igual. Bona nit.
Throw its cup.